quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, de fet amb la primera tertúlia d'aquest 2025. Un espai, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el conflicte que hi ha pel desnonament d'un edifici a l'avinguda de Lluís Companys i en la campanya de rebaixes d'hivern que ha començat aquest dimecres després de la Diada de Reis. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia tinguem i bon any.
I bon any, i tant. I Jordi Mulgó, veí de Sant Cugat. Molt bon dia, Jordi. Molt bon,
bon dia.
Any.
Bon, igualment.
I a l'espera bon que es pugui reunir amb nosaltres d'aquí una estoneta la Dolors Vilarassau, que mira, justament passa ara per davant de l'estudi Ramon Bernils. Per tant, la podrem saludar d'aquí un minutet aquí a l'estudi. Bé, si us sembla, mentre esperem la Dolors, anem començant.
Val.
Aquesta tertúlia. Volem començar amb un tema que ja va ser notícia a finals d'any passat, que es tracta del desnonament d'aquest edifici de Lluís Companys. Les famílies dels afectats d'aquest edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys, gairebé tocada a la plaça Lluís Millet, han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha reconegut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. La més recent va ser el burofax que van rebre a mitjans de desembre, que fixava el 22 de gener com la data en què començarien les obres per enderrocar l'edifici. Escoltem Didac Andrés, representant de les famílies.
A finals de desembre vam rebre un burofax dels propietaris, indicant que s'hauria d'abandonar l'edifici el dia 22 de gener, argumentant que l'Ajuntament havia concedit un permís d'enderroc i que començarien les obres el mateix dia. Avui sabem que aquest permís mai ha estat concedit i que forma part d'una maniobra per enganyar persones d'edat avançada. Ens preocupa que l'Ajuntament no hagi pres cap mesura disciplinària davant d'aquesta acció, de la qual vam donar notícia a l'últim ple.
Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats pel sindicat de llogateres. Ara sí, saludem la Dolors Vilarassau, que ja ens acompanya. Dolors, t'hem presentat mentre passaves per davant de l'estudi, però ja hem avisat a l'audiència que en un minutet ja estaries aquí a taula amb nosaltres. Sí. Benvinguda.
Segur que pensaves que m'havia tocat la loteria.
Mira que m'ho va dir la Dolors.
Jo vaig dir, si em toca la loteria no vindré.
Què m'has dit?
Que, que
aniries a Hawaii, era? Sí, bueno, Austràlia, sí. No me'n recordo.
Sí, Austràlia.
Austràlia, em penso.
Què dius ara? Austràlia, en sèrio?
I llavors dic que l'Alba segur que es pensa que m'ha tocat la loteria. Doncs per ser riu tard.
Doncs sembla que no t'ha tocat o no molts milions,
exacte.
No?
O no ho vols dir?
Ens quedarem amb aquest dubte. Doncs que sapigueu que el meu poble ha tocat i que jo no he vist ni un cèntim.
Vaja.
Però vaja, vaja. Acostuma a passar quan no hi jugues, també, és veritat,
quina,
eh?
Quina? La nacional? La
no,
grossa?
No, aquesta de... No sé com...
És que la,
no sé
què. D'any, la grossa?
No, la del 5 de gener, la de Reis.
La del nen.
La del niño. Sí. El niño, perdoni, eh? El niño, no? El nen no, eh? El niño.
Bueno, ni niño no. Ni niña.
Ni niño.
Jo també res sempre espero que em toqui, però és que m'oblido de jugar-hi.
És una complicació. És una complicació. Bé, les possibilitats són mínimes. Mínimíssimes, del 0,00001, em sembla.
Tots els
però és allò que diuen, algú li ha de tocar, no?
Ah, clar.
Sí, amb això... li toca sempre algú.
Sempre algú.
A Hisenda.
Ah, sí? És un bon negoci per l'Estat.
Eh? Si guanyen, el número guanyen, es queda a casa.
Sempre guanyen. I per veia doble, guanyen quan es fa el sorteig i guanyen al cap d'un any...
Quan es paguen els impostos.
Ah, exactament.
Bé, si és per pagar coses del benestar social... Benvingut, sí.
Oi. Ja m'agradaria veure'l.
Haurem de canviar el tema de la tertúlia perquè ens estem desviant del tema amb la loteria, que jo pensava fer-la abans, i ara resulta que el tema de la loteria l'haurem de tractar després de festes. Bé, sembla que aquí almenys a ningú li han plogut milions, i si no ho dissimulem tots molt bé perquè continuem amb la rutina. Presentàvem ara quan començàvem aquesta tertúlia aquest tema que dèiem que va ser notícia a finals d'any passat, aquest edifici en estat ruïnós de l'avinguda de Lluís Companys número 4, on encara hi queden quatre famílies, moltes d'elles amb persones d'edat molt avançada, fins i tot de més de 90 anys, que ara han interposat aquesta querella criminal contra la propietat, que és la família Català, per aquest assetjament immobiliari que explicàvem. Éreu conscients d'aquesta situació? Perquè fa uns mesos va sortir al ple també quan es va desprendre un dels balcons de l'edifici, sí. I els veïns ja van anar a l'audiència pública a denunciar l'estat en el que es trobava l'edifici i que la propietat, que és la responsable de mantenir l'estat de l'edifici, no hi actuava.
És que jo penso que la situació s'ha arribat precisament pel no manteniment. És a dir, qualsevol edifici, en aquest cas en tenia uns quants anys, necessita de forma regular doncs un tipus d'atenció mínima, que és el que és l'estructura de l'edifici per una banda i els serveis que puguin arribar i naturalment la col·laboració dels veïns, en aquest cas llogaters, perquè aquest edifici continuï. A veure, el meu coneixement del tema és el que ve per les notícies que em puguin arribar, no per directament per algú que visqui allà, ni molt menys. Però penso que això manifesta una vegada més un tipus d'acció, de comportament, en aquest cas per part de la propietat, que consisteix en voler revaloritzar el seu patrimoni. I que si es dona en aquest cas com es dona un preu de 700 i pico, 768 euros, em sembla,
el metre quadrat,
quan resulta que Sant Cugat té el preu més alt de 5.000 i pico en quant a la venda i 4.000 i pico en quant al lloguer, doncs clar, comproves com aquí, doncs evidentment hi ha una acció estrictament econòmica.
Especulació?
Especulació, clar.
Jo la veritat és que no coneixia el tema, l'he conegut ara a través també dels mitjans i així d'una manera molt, molt general, doncs és el tema de sempre, no? Com un dret de les persones a l'habitatge, com aquest dret, una cosa que és un dret es converteix en objecte d'especulació. És que això és el que bàsicament no s'entén aquí, en els desnonaments, en moltes coses d'aquest tipus, no? O sigui, i a més això amb persones grans, vull dir, això que dius que hi ha persones de 90 anys, persones grans, com els hi pots dir a aquesta edat, fins i tot que els hi proporcionessis un altre lloc, com ha de fer una persona d'aquesta edat? Vosaltres sabeu el que representa, tu sí, Eduard, canviar de casa, de lloc, vull dir, una persona a aquesta edat determinada no es mereix tenir que fer això, i a més amb una vivenda que hi ha viscut tota la vida. Vull dir, no ho sé, però aquest tema el tema de l'habitatge s'hauria de plantejar d'una altra manera, no? Si al final resultarà que ningú podrà ser propietari, perquè, per exemple, la gent jove la propietat ja ha quedat per una altra generació, no? Doncs no sé, els temes de lloguers han d'anar, vull dir, ha d'haver molt més habitatge social i s'ha d'anar molt a que la gent pugui tenir un lloc on viure dignament, perquè és que això és un dret. O sigui, no és possible que passi això. Jo no ho entenc, això, el tema de l'habitatge, tota aquesta especulació, bueno, una mica, en aquest cas de la propietat, però també d'aquestes grans empreses, no?
Que són, és que, de fet, és un gran tenidor, la família propietària.
Ja.
Jo, la veritat és que em costa entendre tots aquests problemes. No aquest en concret, que és, jo li dono una gravetat forta, però de què ens serveix la llei de l'habitatge? Com és que la gent es pot passar pel forro a totes les coses que a la millor t'estan obligant? Jo no ho entenc. Jo, de veritat, de què ens serveixen els polítics si no som capaços d'adequar les lleis i que les facin complir, perquè adequar-les les podem adequar. No, la veritat és que s'hagi de complir. Si el sentit comú ens pot arribar a dir que aquestes persones que són grans, que porten tota la vida en el seu pis, no és lògic que hagin de fer un canvi, si ho hem de fer perquè, bueno, pues l'amo doncs vol especular, noi, això té un cost. Això té un cost. I segons jo, el que jo sé és de que el bloc, de totes maneres, com que la gent era gran, a poc s'han anat anant.
Hi ha hagut els altres veïns, a mesura que se'ls havien anat acabant els contractes de lloguer, la propietat ja no els hi va renovar. Les famílies que queden són aquelles famílies que tenen un lloguer de renda antiga, d'aquestes que són per tota la vida, per dir-ho d'alguna manera, i que, per tant, no han volgut marxar del que és casa seva. El conflicte arriba quan la propietat, que és qui té l'obligació de mantenir en bon estat un edifici, no fa aquestes actuacions i, per tant, fins i tot podria suposar un risc per a les persones que hi viuen viure allà. El problema és com s'ha arribat a un punt que un edifici estigui en estat ruïnós, que també es posa en dubte des de les famílies, no? Aquest informe que s'ha fet d'estat ruïnós de l'habitatge, per exemple, que no contempla totes les parts, i l'enderrocament posterior. De les quatre famílies que queden, el Jordi apuntava, si no hi ha més remei, no? Si l'edifici realment suposa un perill per a les persones, aquestes persones hauran de marxar, però hauran de tenir una alternativa habitacional. Qui els hi dona aquesta alternativa? De qui és responsabilitat o de qui hauria de ser? Des de l'Ajuntament sabem que a una de les veïnes se li ha oferit una alternativa habitacional, que és una pensió.
Imagina.
I aquesta persona rebutja anar a viure en una pensió en els seus 80 molts 90 anys.
Hi ha un altre aspecte que posa en solfa l'actitud de la propietat. I és aquest advertiment de dir el dia 22
el burofax.
Això, clar, i que després es confirmi que això no és veritat, bueno, almenys diu des de l'Ajuntament, que ningú havia autoritzat això, i que, per tant, no existeix aquesta
acció. L'informe d'estat ruïnós, segons el regidor d'Urbanisme, sí que existeix. El que no existeix és el permís d'enderrocament d'aquest edifici, que segons el burofax que es va enviar als propietaris, els deien que aquest 22 de gener havien d'haver marxat de casa seva perquè s'enderrocaria l'edifici.
Hi ha una doble acció.
Hi ha una doble acció. Per una part, dir, no us cobrem ja el lloguer, però us avisem que el dia 22 això s'enderrocarà. Aquesta pressió, sobretot feta amb gent molt gran, tu parles de 90, sabeu que hi ha una senyora que té 95 anys. Doncs aquesta pressió tan brutal no es pot suportar.
No es pot.
El problema de l'habitatge en general, per mi, consisteix en una cosa molt senzilla. En un moment determinat, parlo de fa 25 o 30 anys, va començar a haver una acció, inclús va participar en aquell moment Caja de Pensiones per a la Vejez i d'Ahorros, no CaixaBank, i que era, doncs, promoure molts pisos de
protecció.
Això es va deixar de fer immediatament en un moment determinat. En un moment determinat, a Espanya, la indústria més important era la construcció.
Sí.
És així.
I així vam arribar al 2008.
Fins a fer un moment que, exactament, fins al 2008. Llavors va haver-hi un altre problema, que era econòmic, de treball, la gent que es va quedar sense feina, etc. Però és que, a més, la intervenció dels fons voltors, que són empreses internacionals que en molts casos no tenen ni punyetera idea, en aquest cas sí que saben on és l'edifici, però en molts casos no saben ni on és l'edifici. És una inversió d'X milions de dòlars ficats en un lloc determinat perquè s'hi produeixi X milions de dòlars de benefici. I tant li fa com es produeix i de quina manera es fa. Per tant, es despersonalitza el tema de l'habitacle. Es converteix en un ens purament econòmic. Sí. I quan una cosa es converteix en un ens purament econòmic, el que mana és el mercat.
Què us sembla que els veïns hagin decidit anar per la via judicial arribats a aquest punt, quan de fet ja havien anat al ple municipal a aixecar la mà, no? a demanar ajuda?
És un últim recurs, no? El que passa que, sapiguem com va també la justícia i la via judicial, segurament aquestes persones que viuen en aquest edifici realment no els arribarà a solucionar res, perquè quan arribi ja una sentència que digui tal cosa, doncs possiblement ja no hi seran i no hi seran a temps.
Pot haver un judici que es produeixi d'aquí, o sigui que els hi diguin, d'aquí a 6 mesos o 8 mesos, un primer judici, una recusació per part dels que estiguin, en aquest cas els propietaris de la finca, que diguin que no estan d'acord, i pot passar, o sigui, pot caure l'edifici i encara la justícia no haurà dit que s'ha de fer.
Creieu que la família de propietaris, en aquest cas, perquè parlem d'aquest cas, però en general s'aprofiten potser del desconeixement de les lleis que emparen els llogaters? Perquè per això s'arriba fins a aquest punt, quan tenen l'obligació de mantenir una finca?
Jo penso que hi ha de tot.
Jo sí, la veritat, però és que fins a quin punt l'inquilino o el que té l'habitatge ha de conèixer la llei. Uh-huh. És a dir, la llei l'ha d'aplicar un jutge.
Si la de fet, llei lamentaven que no s'havien fet les inspeccions periòdiques que pertoquen als habitatges i que es fan regularment, quan en aquell carrer hi ha altres edificis que també, com aquest, tenen aluminosi, que suposen un perill també per a la salut de les persones que hi viuen.
Sí, sí. És que el que no s'entén és això. És dir, a veure ara, la Dolors ho deia, veuràs tu que passaran 6 anys, a la millor la casa cau i el jutge encara haurà de dir el què. I, bueno, la solució ha de venir per un altre lloc. Aquestes persones no poden quedar sota el pont. No poden. Qui haurà d'intervenir? Pues els responsables. Sigui l'Ajuntament, sigui la Generalitat, sigui algú que obligui a que aquestes persones tinguin el que necessiten. Que després resulta de que fan un edifici i poden tornar en el lloc on havien estat, serà una altra cosa. Si no, pensem en una cosa. Quan tu, a Sant Cugat en tenim molts exemples, quan tu tenies una casa de poble de Sant Cugat, venien, et compraven el terreny, et compraven tot, i et deien, a canvi d'un pis, de que no sé què...
Una permuta.
Exactament. Ells marcaven una mica, com a propietaris que havien set del terreny, marcaven una mica el seu propi futur. Home, i jo conec una família en concret que se'ls va buscar un pis de lloguer que pagava l'empresa. Quan van acabar les obres, aquesta família va tornar en el lloc, no en l'edifici perquè ja no hi era, però en el lloc on havia estat tota la vida, el seu barri, els seus veïns... I com és possible que ara no pugui ser?
Quin és el paper que hauria... Com hauria d'actuar l'Ajuntament en aquest cas? Més enllà de les obligacions legals, eh?
Sí, sí, sí. Home, a veure, jo la primera cosa que no puc entendre és que si en un ple municipal ja es va manifestar això, sembla que era el mes de maig, ja es va manifestar això, que des del mes de maig fins ara no hi ha hagut un tipus d'acció. A veure, les lleis, com apuntaves, són les que són. L'aplicació, jo sempre dic el mateix, la llei és una cosa i l'aplicació de la llei és una altra. Perquè la mateixa llei, el mateix text, el mateix deu, dos jutges diferents ho poden dir dret per l'esquerra i per la dreta.
Feta la llei, feta la trampa.
Feta la trampa, exactament. I la gent ho sap perfectament, i gent que té coneixement, els professionals saben perfectament per on colar-se, quines cliches han de passar per poder doncs, eliminar aquest tema. Ara, què pot fer l'Ajuntament davant d'una propietat des del punt de vista legal? Jo penso que l'únic que pot fer l'Ajuntament és garantir que ningú es quedi sense pis.
De fet, l'Ajuntament es va proposar com a mediador en aquest conflicte entre les famílies llogateres i la propietat. Es van comprometre a l'últim ple també a fer una reunió amb les famílies. A dimarts, que és quan vam escriure en aquesta casa del company Pau Batquet la notícia, les famílies ens deien que no havien estat citats per l'alcalde ni per cap membre del govern per fer aquesta reunió i aquesta mediació. Efectivament, el dia 22 s'hauria de produir aquest enderrocament. Sembla que en realitat, segons fons de l'Ajuntament, aquest permís d'enderrocament no hi és, per tant, entenem que no es produirà, però l'angoixa d'aquestes famílies segueix. Segueix. Quan ets jove, no em vull imaginar... quan tens 95 anys
i no saps, casa teva,
i no saps
la casa
si l'endemà vindran a treure.
Sí, sí.
Perquè fa 60 anys que vius allà.
El que és tota evident és que aquesta gent, si això s'ha d'acabar enderrocant perquè ha caigut ja el balcó i hi ha perill de luminosi i tot això, aquesta gent se'ls ha d'oferir un lloc amb el mateix preu que pagaven. Vull dir, ja està.
És que
ara, si després es fa la permuta o no es fa la permuta, però com a mínim aquesta gent té dret a viure amb les mateixes condicions en un lloc, no?
Sí, no hi ha permuta.
Una pensió és una broma, no?
Exacte.
És una broma.
Home,
bueno,
és com per quan hi ha un aigat, com el de València, no? Uns dies a la pensió. Però com pots oferir una persona que
té a casa
seva...
i un traster.
Ah, molt bé.
Ah, bé, per guardar els mobles. Vaja...
era l'oferta. No. De fet, les famílies insisteixen en posar en dubte aquest informe que decreta la ruïna econòmica que ha aprovat l'Ajuntament, que valora el metre quadrat, ho apuntava abans l'Eduard, a 718 euros al metre quadrat. Creieu com les famílies que és exageradament baixa i que això justifica aquesta ruïna econòmica i, per tant, l'enderrocament? Perquè si no és ruïna econòmica, l'obligació és refer l'edifici, no enderrocar i construir de nou.
Clar, clar. Uh-huh. Això és justificar, és dir, estem en una situació que nosaltres, com a propietaris, no tenim més solució, tenim més sortida que tirar-ho a terra. Molt bé, però tirareu a terra, reconstruireu i a partir d'aquell moment què valdran aquests pisos? En primer lloc, aquestes 3 o 4 persones o famílies que estan allà tindran un pis d'aquests? El tindran el preu anterior? No el tindran mai el preu anterior. Tindran un preu que multiplicarà per 20 el que estaven pagant. Això és impossible. Això és inadmissible. Està claríssim. És que qualsevol, amb sentit comú, no cal ser ni advocat, ni jutge, ni res de res. Amb sentit comú, si és senzill...
Les lleis de l'habitatge tenen prou en compte totes aquestes casuístiques
no ho crec.
Que poden passar?
Jo estic convençut, no conec, jo no sóc abogat, però estic convençut de que la llei està desfasada.
S'estan fent les reformes per regular d'alguna manera els preus de lloguer, que ja hem vist que ja s'han trobat les escletxes per fer vacacional i temporal. L'Eduard ens podria fer una classe de com està el mercat de lloguer a la ciutat, perquè s'ha trobat en la tessitura d'haver-ne de buscar. Però més enllà d'això, hi ha altres casuístiques que ens podem trobar al llarg de la vida i que han de garantir, d'alguna manera, el dret a l'habitatge digne i potser no estan prou contemplades, no?, en la normativa.
Hi ha una diferència, a mi m'agradaria dir-la, hi ha una diferència entre el petit propietari i el gran tenidor. Per això que deia, perquè el gran tenidor generalment té aquest desconeixement personal, perquè són inversors que posen diners per un lloc per tenir un benefici determinat, un percentatge determinat de benefici. I per tant, diguéssim, l'aspecte personal es queda lluny. El petit propietari, sí, perquè probablement pot inclús conèixer a la persona que ha llogat el pis, etcètera, etcètera. I per tant, no es pot dir, no, jo penso que no s'ha de generalitzar una actitud davant d'això. Però clar, jo entenc...
No, és la llei, no?, al final, que ha de garantir, més enllà de personalismes, perquè sí. La llei no jutja la moral però ni la bondat de les persones, sinó els fets.
Una de les experiències que he tingut aquest any, aquests 8 mesos que he estat a la recerca de pis, ha estat que hi ha molts petits propietaris que han venut, o sigui, han deixat de llogar, precisament per evitar-se segons quin tipus de problema. I han dit, molt bé, ja m'he cansat, aquest pis el venc.
I no creus que també hi ha hagut una mica de demagògia per part de certs sectors polítics i socials en el risc que suposa llogar un habitatge?
I tant. I l'ocupació?
Perquè les dades desmenteixen l'ocupació i les dades desmenteixen la gent que no paga lloguers.
Clar, l'ocupació...
Per tant, quan un propietari decideix vendre, que està en el seu dret legítim segons en marca la llei, si s'empara en aquests arguments de por a l'ocupació i por a l'impagament, al final les dades són les que són, no? I ho refusen.
Sí, sí.
Evidentment, quan menys parc de lloguer tinguem, més alts seran,
segur,
seran els lloguers.
Segur.
Però tampoc deixa de pujar el preu de l'habitatge de compra.
No.
I si has estat de lloguer, amb els preus de lloguer que hi ha, és molt complicat fer un estalvi per una entrada per un pis de compra.
Com cas com aquest que estem comentant avui, jo penso que té, és claríssim, claríssimament, jo penso claríssim. Doncs una gent que no han fet el manteniment, que han anat deixant que això anés perdent, fins al moment de dir, obligarem a la gent, els hi posem un caminet perquè marxin.
És aquest moving immobiliari que apuntava la Dolors.
Però en canvi,
que es fa aquí i es fa a manta de pisos de la capital catalana i segur que de la ciutat també.
En canvi hi ha un altre aspecte que no es considera, que és el de l'ocupació sistemàtica. O sigui, a la Floresta, que he viscut jo 59 anys, hi ha un equip de gent que coneixen perfectament les lleis, saben perfectament quins dies fa falta per poder estar en un lloc que no es puguin treure, si és amb un nen petit o no tenen nen petit, etcètera. Ho saben perfectament i ho coneixen perfectament. Aquesta és és l'altra banda d'això.
Però és una minoria, segons les dades, eh? I més en aquesta ciutat.
Sí, home, aquí arriba un punt que es fa més difícil, però existeix. Llavors, un petit propietari que li ocupen un pis, doncs es veu molt, amb molts problemes per poder recuperar aquest pis, amb molts problemes, i poden passar 2 anys tranquil·lament, tranquil·lament. Llavors hi ha aquest tipus d'acció que dius, aquest l'entenc, que pugui arribar a aquest punt que digui, em desfaig aquest pis, no vull saber res més, i el venc i que passi el que vulgui.
Joan, aquí m'agradaria afegir de que la propietat és responsable de que l'edifici s'hagi deteriorat fins a tal punt.
I tant.
Responsable i més responsable, perquè quan va haver la problemàtica de la luminosi, l'Estat va sortir de cara i va reformar quantitat de blocs de pisos que avui per avui estan sense cap problema. Per què no ho van aprofitar? Què passa? Que és que llavors estava bé? O és que llavors la luminosi no hi era? O és que no... Aquesta responsabilitat, algú l'ha de demanar a la propietat. Escolta, si tu saps que aquest bloc, o no ho saps, però és propietat teva, té luminosi, i si no, preocupa-te'n de saber si en té...
La propietat té unes obligacions, no? Igual que té el dret de cobrar el lloguer, té l'obligació de mantenir l'estat. De fet, una de les veïnes lamentava que ella ja havia elevat a la propietat la queixa d'uns problemes greus que tenia de goteres, i encara s'espera que passi algú per casa, no? Per tant, qui garanteix també que els inquilins compleixin les seves obligacions, que són el pagament del lloguer, però que la propietat també les compleixi. És a dir, tots tenim drets i deures.
Clar.
Però tots...
Clar.
No, és evident que aquest cas és un cas de moving, vull dir, d'especulació claríssim, no? Vull
pura i dura. Pura i dura.
Exacte, vull dir, és claríssim. Jo també vull fer... Vull dir alguna cosa a favor de la propietat. Jo estic de lloguer i tinc el propietari del pis del qual jo estic de lloguer és un propietari modèlic. És un senyor que quan... Bueno, és deu ser únic, eh? Però de veritat que és una persona modèlica. Quan hi va haver el tema de la pandèmia, em va trucar el primer dia i em va dir que m'abaixava el lloguer a la meitat de preu, personalment. Clar, és un senyor que jo ja he tingut un tracte personal, vull dir que ell sap la meva situació, jo sé la seva, i és una persona que... Sempre s'ha vingut, jo vull dir, quan es va acabar tot el tema de la pandèmia, igualment, doncs, vam tornar al lloguer. Vull dir, jo vaig ser la primera que li vaig dir, ara podem tornar-hi, no? Però vull dir que també hi ha algunes persones que compleixen, que no tots els propietaris són de la mateixa manera.
Les generalitzacions sempre són equivocades.
No, exacte, sí. I a temes de moving, per exemple, jo aquest tema el vaig viure amb els meus pares, molt claríssimament. Tenien una renta d'aquestes.
Renda antiga.
Sí, una renda antiga, i realment els van fer fora. Vull dir, van acabar, vull dir, fora del... Mira, en aquest carrer mateix.
I no se'ls va proporcionar una vivenda alternativa?
Al costat de Galta Marari. Plan Hospital 22, aquí mateix.
Sí, és així.
Sí. Bueno, el que passa és que ens hem de plantejar aquesta societat. Vull dir, què passa que la gent no té una casa per viure? És que és elemental, és com dir no té per menjar. És que són coses fonamentals, hi ha coses més... Però què hem de viure sota un pont?
De fet, ha sortit un informe aquestes darreres hores que indica que el 7% de la població de l'Estat espanyol viuen menys de 15 metres quadrats per persona. No? Això és una mitjana, això vol dir que n'hi ha, que viuen més...
Home, i tant.
Amb més metres, però també n'hi ha... Que viuen amb menys.
Sí, bueno, les mitjanes fan riure, eh?
És com allò del PIB que parlem sempre, no?
O el pollastre, no? Tens un pollastre entre dos i resulta que cadascú menja la meitat. Si fas la mitjana és cadascú es menja mig pollastre, però n'hi ha un que se'n menja un i l'altre que no menja, no? Vull dir, en canvi, la mitjana és que menja mig pollastre cada un, no?
En tot cas, demostra que cada cop vivim, no?, més apinyats. L'informe explica també que no és un fenomen únic i exclusiu de les grans ciutats, que és, evidentment, on on més es dona, sinó que s'està traslladant cada vegada a ciutats més mitjanes, bueno, i fins i tot a la metro.
I els joves, per exemple, el que cobren amb el que han de pagar d'un pis on han de viure, vull dir, amb pisos de no sé quanta gent, no? Vull dir, compartint...
S'està discutint ara, la pujada del salari mínim interprofessional.
50 euros.
50 euros al mes, no arriba als 1.100 euros. Sabeu els preus de lloguer que hi ha a la ciutat? M'explicareu com es fa... Impossible. Per viure, no? Sabem que s'han de pagar...
Aquí està, jo la llei la veig a l'altra punta de món, perquè si no aquests problemes no existirien. Podria haver-hi un problema concret, però tan generalitzat com que ningú pot accedir a la vivenda. Però de què anem?
De què anem?
A veure... I després demanem de que les parelles joves tinguin criatures perquè no tenim prou tant o això o allò, i bueno, de què anem?
Mira, en parlem un altre dia, si voleu, dels canvis demogràfics, sí, que també hi ha dades de l'any passat, a veure si en tenim actualitzades ja de finals de 2024, perquè també hi ha canvis, evidentment, en l'edat en què les dones tenen la primera criatura i en el nombre de criatures que neixen al municipi. Eduard, Jordi, Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu una molt bona entrada d'any i ens seguim trobant en aquesta taula. Moltes gràcies.
Molt bé, bona.